Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra dones i nenes, integrada a la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 23 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol. 5 de les agressions sexuals han estat violacions, 9 de les víctimes són nenes i adolescents d'entre 14 i 17 anys i consta també d'una agressió a un home del col·lectiu LGTBI.
En estos momentos, señorías, son 9 las menores víctimas de agresión sexual que están siendo atendidas en este centro. Debemos atender primero a quien está más expuesta al riesgo y dispone de menos alternativas seguras. Los días 30 y 31 de julio, los mensajes de odio se multiplicaron por 3. En solo 2 días se detectaron 9.590 mensajes de estas características.
Per la seva banda, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha detallat que 760 nenes menors migrants romanen a Ceuta i ha demanat autoritzar el trasllat urgent a la península de nenes amb especial vulnerabilitat. Està previst avui que el Consell de Ministres aprovi, a més, un pla d'emergència de 165 milions d'euros per tal de fer front a la crisi migratòria. I el govern espanyol reforça avui la rebaixa de l'impost sobre el gasoil, que passa de 10 cèntims a 20 per litre durant el setembre. En canvi, l'ajut a la gasolina redueix de 10 a 5 cèntims per litre, tal com estava previst. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP7, l'AP2, la C32 i la C33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària. Tot i això, l'AP7 ha concentrat més trànsit i ha registrat també un augment dels accidents greus i mortals, especialment amb motoristes. La Generalitat crearà ara un grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I mobilitat, en aquests moments no hi ha incidències destacades a les carreteres, però sí que hi ha circulació amb retencions a l'A2 a Cornellà, la B23 a Sant Feliu, a la B10, la B20 i la C58 a Barcelona, a la C32 a Sant Boi i finalment a la C17 a Mollet. Pel que fa al servei ferroviari, una incidència en la senyalització a Sant Adrià del Besòs provoca retards als trens de la línia, volíem dir, R1 de Rodalies. I l'Audiència Nacional ha confirmat la presó provisional de 6 dels investigats per la xarxa que presumptament va introduir a Catalunya més de 2,5 tones de metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla i que disposava d'un laboratori clandestí al MENA, al Segrià. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bon dia, obrim per vacances.
Bye.
Tamacla, Caveria Rodrigo Cuevas. Això és September dels Earth, Wind and Fire. Ens transporta directament cap als anys 70 i bé, és una icona ja de la música de tots els temps, però especialment de la Rhythm and Blues. No ho diem nosaltres només, ho diu la revista Rolling Stones, que la va numerar amb el número 65. Jo encara trobo que està massa baix. El número 65 en el que és la seva llista. Ja sabeu que la revista Rolling Stones, bueno, és tot un... Això era el 2021. Jo no sé si era pujat o baixat la cançó perquè es va movent la llista, però era la llista de les 500 millors cançons de tots els temps. Estaven al número 65. La veritat que va ser un èxit directe quan va sortir l'any 78, publicada per ARC Columbia Records, doncs discogràfiques de pes també. Earth, Wind and Fire treia aquest senzill September, que després ha estat reversionat, samplejat, en fi, regravat, se n'ha fet de tot amb aquest tema que ja és emblemàtic. Tan emblemàtic que forma part de, a veure si ho dic bé, de la llista o el registre, per entendre'ns, de gravacions que guarden com a document històric a la Biblioteca Nacional del Congrés dels Estats Units. Tenen això un registre, doncs, també de gravacions, d'àudio, de vídeo, suposem també, no?, a la Biblioteca del Congrés, que consideren que són culturalment o històricament o estèticament, diuen, també importants. I en forma part des de l'any 2018 aquest September de Earth, Wind and Fire. Si tot això no fos motiu suficient, clar, la data sí que justifica, el calendari justifica que comencem amb aquest tema avui. És 1 de setembre. Atenció, volem dedicar avui el programa a tots i totes les mestres, tots els docents que avui s'incorporen a la feina, que en sou moltíssims, que teniu un curs llarguíssim per davant i que esperem que hagueu descansat molt perquè us venen corbes, eh? Ja sabeu allò que diuen, doncs això, de que el curs, o el millor o el pitjor, tot just acaba de començar. I a nivell particular, deixa'm que dediqui especialment també a aquest programa d'avui a la Núria, la meva neboda, que a part de ser mestra, per tant també li toca, avui és el seu aniversari fa anys. No sé en quina situació enganxem avui a l'Enric Rubió de Cardedeu. Enric, bon dia.
Bon dia, doncs treballant.
Mira, nosaltres, clar, ja hem començat fa temps, eh? Per tu, sí, que sigui 1 de setembre, sí. Com que no t'emociona massa, t'és igual...
No, a mi m'encanta, eh? Sí. La veritat. Haig de dir que crec que tots nosaltres som uns privilegiats per les feines que fem, que no tothom té la mateixa sort, no?, malauradament, però crec que la nostra feina, doncs, esperen ganes, iniciar temporada, sempre pots, els programes que fas més fixos, doncs, te'ls pots fer més teus i fer alguns canvis, etc, no?, però sempre hi ha il·lusió.
Sí, bueno, començament de temporada, ara ho has dit, eh?, també per molta programació, no?, que un cop s'acaba la d'estiu, doncs, ja has d'anar, no tens ni temps de descansar.
Exacte,
has d'anar pensant en canviar-te, sí. No?, canviar la veu i posar veu ja de tardor. I...
Exacte, correcte. Correcte, eh? Amb fulles allà baixats. Sí. Jo avui compagino programes de fet d'estiu amb programes ja d'inici de temporada.
Així és, esquizofrènia total, eh?
Absolutament, sí.
Molt bé. Vinga, que preguntem per als que són afortunats i no han d'empalmar una estació amb l'altra, no? Preguntem avui si creieu que el setembre és un mes bo per fer vacances.
Doncs sí, i és que Núria, de segons les dades de l'Observatori Nacional de Turisme Visor...
Dades per tot ja, eh? A veure què em diràs.
Hi ha dades per tot. Saps quants catalans i catalanes fan vacances al setembre?
No.
Un 17% agafa vacances aquest mes que tot just avui comencem.
És bastant.
Sí. I dit d'una altra manera, un de cada 6 catalans estava frisant perquè arribés aquest 31 d'agost. De fet, els coneixereu quan sortiu al carrer, perquè no aniran amb presses com molts que avui comencen i molt possiblement portaran un somriure d'orella a orella. I és que, Núria, de fet, no només trobaran una importada baixada de preus els que agafen avui vacances, sinó que també trobaran platges buides, aparcaments lliures a les destinacions turístiques i gairebé un inexistent turisme de borratxera, que sobretot això, molt important per poder gaudir. De fet, cada cop són més les persones, no?, que es cullen al setembre, com ara dèiem, per fer el seu merescut treballat i lluitat, deixa'm dir-ho així, descans laboral. Tant és així que només en aquests últims 5 anys, el percentatge de gent que ha escollit aquest mes ha estat d'un 5% superior al de fa 5 anys. Imagina, que no és poca cosa.
Déu-n'hi-do, sí. Les xifres confirmen la percepció que tenim, no? Sí, molt bé.
Un 5% en 5 anys és moltíssim pel que fa a nivell històric. De fet, pel que fa a l'ocupació de cara a muntanya, aquest setembre s'espera que sigui sobre un 40% aproximadament, mentre que la platja es creu que arribarà a un 75%. I si mirem el perfil de gent, com és lògic, baixa el turisme familiar, no?, perquè comencen les escoles, però creix el sènior, així com un augment de les reserves d'última hora. Així que, Núria, ja ho veus, tenim un mes per endavant on serà molta la gent que ho dirà de sol a sol. Això sí, pel que fa a preferència, com tu bé recalcaves, vosaltres, oientes i oients, creieu que el setembre és un bon mes per fer vacances o en preferiu algun altre? De fet, us volem escoltar, com cada matí envieu àudios al WhatsApp del programa que trobareu a Instagram, o envieu-nos també missatges de text explicant el que preferiu. Jo no sé, Núria, què prefereixes tu. Enguany prefereixes el setembre, no?
He de preferir el setembre. I li estic veient les oportunitats, de veritat t'ho dic.
Sí,
Sí, estic veient les oportunitats. Sí.
Seguríssim.
Sí, està bé canviar, està bé provar coses noves, això sí que és important, no?
Si t'agradarà, però vigila perquè enganxa, això de ser fer vacances al setembre.
Ostres, això no li diguis al meu jefe, que si no m'encolomarà cada estiu aquí prengant. Ja veurem què passa.
Ja veuràs.
Vinga, doncs, missatges de WhatsApp, però tens el WhatsApp a mà, Enric? Ara t'estic demanant una cosa que...
Sí, que bé. No, dic que m'estàs demanant una cosa que...
Ah! Que bo!
Doncs mira, podria dir que sí, però no, no el tinc aquí a mà. Després el recalquem i el diem per antena un parell i tres de cops si cal.
Disculpa, perquè sempre faig el mateix, el demano i jo no el tinc a mà. I...
Aquestes són les gràcies al directe,
sí,
Núria.
Sí, bueno, una gràcia, si no, una gràcia total. És que la gent ens ho diu. Diuen, escolta, i si ho volem fer per WhatsApp, repetiu-lo. La gent estropa!
Per això fa vacances al setembre.
Aquí està. Doncs vinga, Enric, deixem-ho així. Jo, mentre t'estic parlant, estic revisant WhatsApps, perquè en el WhatsApp tinc el WhatsApp del programa. Sí, L'acabarem trobant.
Jo estic igual, que ho trobarem, seguríssim.
Vinga, després ho recordem. Moltes gràcies, Enric. Tornem a connectar a les 10.
Vinga, salut.
Gràcies, adéu. Per cert, mira, una curiositat més que ara acabo de trobar respecte a aquesta cançó, September, és una tonteria molt gran, però m'ha fet com a molta gràcia. Sembla que el vocalista, el Maurice White, era qui cantava la cançó, però després l'Ali Willis va escriure la cançó, no? I el Maurice li deia a l'Ali, escolta, què vol dir això de Badidiyah, no? Aquesta tornadeta que... Això que estem escoltant, per exemple, no? Què significa? Ves quina tonteria. I l'altre li va dir, bueno, i a qui li importa? Queda bé per la cançó, no? Doncs ja està. I aquell ho va agafar com una revelació del món mundial, va dir, ostres, ara entenc com es composen les lletres de les cançons. Doncs vinga, en tot cas va resultar una cançó, doncs això, molt fàcil de cantar, i suposo que aquesta va ser part, només una part de l'èxit, perquè la veritat que musicalment aquest tema ho té tot. Vinga, va, arrenquem amb aquesta energia positiva que ens dona setembre també, arrenquem l'Obert per vacances d'avui.
Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
Començarem parlant sobre els bombers i la tasca que fan i estan fent durant aquest estiu, però concretament amb una de les seccions dels bombers, que són els especialistes operadors de control. Passen per moments laboralment difícils i ens volem solidaritzar amb ells i donar-los altaveu. Serà la primera entrevista de la jornada. Després, dins l'espai de recomanacions de lectura, el territori lectura, que ens aporten des d'Ona la Torre, avui ens proposen llibres de cuina. No sabem bé si manuals per aprendre a cuinar o llibres que ens parlen de la cuina, no?, com una experiència més enllà dels fogons. Sortirem de dubtes d'aquí una estoneta. Anirem cap a Obesa, Terres Lleidatanes, perquè allà ens volen convocar a una cursa molt tradicional, una cursa que porta moltíssimes edicions i que ja és tota una institució a Obesa. És la cursa de la Cordera. Coneixerem avui, sí, una botiga, una empresa, més que una botiga, una fàbrica de roba de bany d'altíssima qualitat. La tenim ben a prop d'aquí de Tarragona. I no marxarem massa lluny, perquè Torredembarra ens convidaran a visitar les festes o visitar la població amb motiu de les festes de Santa Rosalia, que se celebren aquests dies. I encara tancarem amb un apunt de jardineria. Avui ja per tancar l'espai de jardineria que ens porten des d'Altafulla sabrem... Bé, saps allò quan tornes a casa de les vacances que obres la porta amb por i dius, ai, com em trobaré les plantes? Sortirem de dubtes. A veure com ens hem trobat les plantes al tornar de vacances i sobretot com les hem de preparar, doncs això, de cara a la nova estació. Tot això... I el que doni de sí aquestes dues horetes a l'Obert per vacances d'avui dimarts.
Obert per vacances. Obert per vacances.
Incombustibles durant tot l'estiu els companys de Girona FM. Pau Villafanya, bon dia. Hola, Pau, et tenim per aquí?
Sí, hola, hola, hola.
Hola, Pau, bon dia, bon dia. Deia jo que sou incombustibles, ja és setembre i escolta, com si fos el primer dia, esteu aquí, al peu del canó.
Bueno, fem el que podem. Ens agradaria tenir vacances també, però no, no és possible.
Ara, d'aquí no res, no, Pau? Sí.
No, ja estan fetes.
Ah, doncs res, no en parlem. Nadal està aquí a tocar. Vinga, va, comencem la ronda informativa. Us expliquem que han detectat 16 taxis pirata que operaven sense autorització durant el mes d'agost a Girona.
Es tracta d'una campanya que han fet en taxis i vehicles de transport amb conductor per tal de detectar incidències. La policia assegura que la majoria de casos s'han detectat a la zona de l'aeroport de Girona, on es feien serveis amb vehicles particulars o de lloguer, a canvi de quantitats de diners molt elevades per fer el transport. La campanya s'ha fet amb la col·laboració d'altres cossos de policia local d'arreu de la demarcació i en total s'han fet 66 inspeccions i s'han detectat 94 infraccions. A més, han immobilitzat 6 vehicles.
I marxem cap a la Vall de Núria, més que recomanable de visitar, però avui us en parlem en clau energètica. La Vall de Núria genera més de 900.000 quilowatts d'energia geotèrmica, això el primer semestre de 2026.
És el primer balanç semestral que es té des que es va completar la instal·lació de geotèrmia, una dada que, segons Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, permet consolidar l'aposta per les energies renovables i la preservació d'un espai amb un alt valor ambiental i un gran atractiu turístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha subratllat la importància d'adaptar les estacions de muntanya al canvi climàtic i fer-les viables tot l'any, i ha recordat que aquesta és la primera que està oberta els 365 dies i, per tant, un model a seguir.
I hem de dir que, justament, aquí on estem, a Núria, és la primera estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb aquest projecte Pirineus 365 que està oberta tots els dies de l'any. Per tant, aquí hem assolit aquest objectiu de transformar un espai limitat en un espai que ofereix natura, que ofereix esport, en fi, que ofereix activitats tot el dia de l'any.
D'altra banda, el cremallera ha tingut un 7,9% més de passatgers de gener a juliol respecte al mateix període de l'any passat.
I seguim explicant-vos que Girona finalitza les obres de reforç de la plaça de Catalunya.
El projecte ha servit per enfortir l'estructura que aguanta la plaça, que està a sobre del riu Unyà, per tal que sigui estable i segura mentre es decideix els usos que tindran en futur. De fet, el consistori ja havia anunciat la intenció de pacificar-la i s'està treballant en l'aplicació de mesures per aconseguir reduir el volum de vehicles que hi circulen per tal que els vianants guanyin espai. De les 340 vigues que hi ha sota la plaça, el projecte ha permès actuar en 104 que estaven en mal estat.
Moltíssimes gràcies, Pau. Connectem ja de cara a demà. Una abraçada.
Perfecte. Fins demà.
Fins demà. Pau Villafanya des de Girona i ara saltem de Girona, com és habitual, cap a Rubí, l'actualitat barcelonina. Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
Bon dia, Núria.
Mira, comencem explicant-vos que l'alliberament de peatges compleix 5 anys amb menys sinistralitat, però amb una AP7 amb una mala salut de ferro, això entrecomillat, no?
Sí, escasses hores abans de l'1 de setembre de 2021, les barreres dels peatges de la AP7, la P2, la C32 al Maresme i la C33 es van aixecar per no tornar-se a baixar més. 5 anys després, la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària ha caigut, però no ha estat el cas de la AP7, que ha concentrat la mobilitat i que, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, té una mala salut de ferro, com bé has dit.
Ens ha ajudat a reduir la sinistralitat, el balanç seria aquest. Ens ha ajudat a concentrar molta mobilitat en vies que no són perilloses, que són més segures, perquè evites xocs frontals, bàsicament, a excepció del que ha passat aquest cap de setmana, no? Però és evident que té problemes. Jo vaig dir en alguna ocasió, té una mala salut de ferro, no? La P7 ens ajuda per algunes coses, però concentra molts problemes i que anem solucionant. Per abordar aquesta via també hem descobert, i això també forma part del balanç, que has d'abordar 3 paràmetres, que són la infraestructura, els vehicles i els conductors. Per això el nostre pla d'acció s'estructura en aquests 3 elements.
L'autopista ha registrat un augment d'incidències amb camions implicats i, a més, les que involucren conductors en països de fora de la Unió Europea s'han duplicat des del 2019. La P7 ha patit un 40% més d'avaries en els 7 primers mesos de 2026 respecte a l'any passat, un percentatge que puja al 60% en el conjunt de les vies principals del país. Amb tot, la P7, els ferits greus s'han duplicat, mentre que les víctimes mortals han crescut un 33%, fins a 12, 7 de les quals motoristes. El motiu és l'augment del trànsit a la via, que arriba a puntes de 150.000 vehicles al dia en algunes localitzacions, 25.000 dels quals pesants, uns nivells clarament superiors al període en què l'autopista era de pagament.
I canviant de tema totalment, la CGT convoca 6 dies de vaga al mes de manera indefinida a Ubisoft Mobile Barcelona per l'eliminació del teletreball.
La coordinadora sindical del videojoc de la CGT ha convocat 3 dies de vagues cada 2 setmanes de manera indefinida a partir de setembre a Ubisoft Mobile Barcelona, com bé has dit, davant de la intenció de l'empresa de tornar a la presencialitat total. La primera jornada de les aturades és avui i seguiran els dies 2, 3, 16, 17 i 18 d'aquest setembre. El sindicat també ha convocat una primera manifestació avui a 2:15 davant de les oficines d'Ubisoft Mobile a la plaça Ernest Lluch i Martín. La direcció va anunciar al gener l'eliminació del teletreball per a tota la plantilla, amb efectes a partir de l'octubre d'aquest mateix any, tot i que ha ajornat l'aplicació de la mesura uns mesos.
I la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet, que supera els 500 patinets elèctrics requisats. Això és un 47,6% més que en tot l'any passat.
Sí, s'han requisat en total 502 patinets elèctrics des de que va començar l'any. Els motius principals pels quals s'han requisat són la manipulació de la velocitat i l'incompliment de les normes obligatòries de circulació. L'Ajuntament ressalta que l'augment de les actuacions coincideix amb la intensificació dels dispositius policials i dels controls sobre els vehicles de mobilitat personal a diferents punts de la ciutat. L'última actuació va ser divendres passat en el marc del pla Campai Bastió. Aquest pla està actiu de forma simultània amb el dispositiu Nimbus, centrat específicament en el control de patinets elèctrics.
Parlant de patinets elèctrics, on tanquem la connexió amb Terres Barcelonines des de Ràdio Rubí, Mariona Jerez. Moltes gràcies, Mariona.
Gràcies, Núria.
Cap a Terres Lleidatanes, Judit Castellà, des de UAU Lleida. Bon dia.
Bon dia, Núria.
Mira, comencem parlant de la collita de la poma Golden a Ponent, que s'avança gairebé una setmana a causa de les altes temperatures. Això ja ens ha passat amb el pressi, que ens ha passat amb la pera. Ara li tocava la poma. Quines són les previsions, Judit?
Doncs mira, segons les previsions d'Afrucat, es colliran unes 97.120 tones de Golden i similars, un 2% més que l'any passat i un 19% més respecte als darrers 5 anys. En aquest sentit, el president d'Assaja Catalunya, Pere Roquem, ha explicat que la calor també ha obligat els productors a aplicar tractaments de protecció sobre la pell dels fruits.
És una campanya de que ve marcada per les altes temperatures, que a més això de cara a lo que és la producció de poma Golden, nosaltres hem tingut que fer tractaments de protecció, o sigui, bronzejat igual que les persones perquè estiguin protegides, donat que és una pell molt fina i això a vegades pot ocasionar que hi hagi fruites que estiguin tacades del sol i per això es fa aquest tipus de tractaments.
Roquer adverteix que la campanya comercial estarà condicionada pel volum de poma disponible a escala europea i per una temporada especialment llarga. Segons apunta, encara hi ha explotacions que estan comercialitzant poma Golden de la campanya del 2025, de manera que la temporada arriba a sub 12 mesos.
I en clau judicial, us expliquem que el jutjat mercantil de Lleida perdona un deute de 131.816 euros a un matrimoni lleidatà que es va veure greument afectat per la crisi de la Covid-19. L'home era propietari d'un restaurant i la dona d'una botiga i van acabar tancant i van quedar en situació d'insolvència.
Així és, a finals del 2019 l'home va invertir uns 60.000 euros per obrir un nou local, però només uns mesos després va haver de tancar a causa de les restriccions de la pandèmia. De la mateixa manera, la seva dona havia començat amb una botiga en línia i a finals del 2019 havia obert un establiment físic després d'invertir-hi 20.000 euros. En aquest sentit, la situació familiar es va complicar perquè també s'havien de fer càrrec d'una hipoteca i dos fills i en alguns moments van arribar a pagar 4.000 euros al mes per fer front a les obligacions. Amb tot, el jutjat de la secció mercantil Canfil de Lleida ha acordat exonerar-los i ha homologat un pla de continuació. A partir d'ara, hauran de pagar 50 euros mensuals durant 3 anys als creditors, però podran conservar el seu habitatge habitual.
Mm-hmm. I acabem amb música, amb cultura, amb música feta a Lleida i per Lleida, a Joan Pons, el petit de Calaril, que tancarà aquest divendres el festival Zona Pons amb un concert gratuït a l'Esplanada del Castell.
L'esdeveniment arriba a la seva última cita amb una de les veus més singulars de l'escena musical catalana contemporània. El petit de Calaril torna als escenaris amb Eril, 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 un disc que arriba després d'un període de silenci creatiu i que manté l'esperit inquiet, misteriós i radicalment personal que ha definit la trajectòria del projecte liderat per Joan Pons. L'artista de Guissona ha construït un univers sonor que es mou entre la tendresa i l'estranyesa i una manera molt particular d'entendre la música popular. El concert tindrà lloc a les 10 de la nit a l'Esplanada del Castell amb la canònica mil·lenària de Sant Pere com a Rerefons.
Ens l'estimem molt també per aquí a Tarragona, el Joan Pons. Moltíssimes gràcies, doncs, Judit. Una abraçada.
A tu, bon dia.
Bon dia. Tanquem ara sí la ronda habitual d'informatius amb la Marina Pérez Got i amb tema tarragoní. Marina, bon dia.
Molt bon dia.
Què ens expliques?
Doncs mira, que l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, l'ICAC, com és conegut aquí a Tarragona, es traslladarà, diuen, a la Tabacalera durant la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.100 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seva seu actual a la plaça d'en Rovellat, al cor de la Peralta. El govern català destina 6,3 milions d'euros per dur a terme les obres de rehabilitació d'aquesta part de l'antiga fàbrica de tabacs, un projecte més que ha d'anar a la Tabacalera. Veurem si aquest és així o no.
Perquè sou la idea, eh? L'antiga fàbrica de tabacs, la Tabacalera, és un edifici enorme, ple de magatzems, però molt malmès, s'ha de reformar. Llavors, bé, presenta un espai fantàstic per portar-hi equipaments i, no, i entitats, però alhora doncs s'ha d'invertir per posar-lo a punt. Sembla que l'ICAC, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, que també és tota una institució aquí a Tarragona, bé, de fet, de tota Catalunya, podria anar allà. I parlem de teatre.
Doncs sí, perquè ahir es va donar el tret de sortida al Festival Internacional de Teatre de Tarragona i durant 4 dies diferents espais de la ciutat i municipis del voltant es convertiran en escenaris, espais a l'aire lliure i espais tancats, Núria.
Estem parlant del FIT, però ja us en parlarem demà en una entrevista.
Exactament, exactament.
Molt bé, Marina, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Amb aquest apunt de notícies també tarragonines, tanquem la ronda d'actualitat i entrem en la primera entrevista de la jornada.
Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
Avui la primera entrevista vol posar el focus en una figura que és clau però sovint poc coneguda dins dels serveis d'emergència. Són els anomenats TEOC, els tècnics especialistes operadors de control de bombers. Pep Sunyer, dona'ns en més detalls, sisplau.
Doncs sí, mira, són els professionals que treballen a les sales de coordinació, els que reben i gestionen les comunicacions d'emergència, com per exemple les de l'aiguat, el greu aiguat de la setmana passada. Fan, de fet, el seguiment dels incidents i també coordinen els recursos que han d'intervenir. De fet, actualment aquest col·lectiu viu un moment d'incertesa arran dels processos d'estabilització de l'ocupació pública i de canvis en l'estructura de bombers. Hi ha professionals que temen a perdre la feina, fins i tot, o veure modificada la seva situació laboral a partir dels pròxims mesos. Per entendre què està passant, quants professionals també hi estan afectats i com pot evolucionar aquesta situació, avui parlem, com deies, Núria, aquí a l'Obert per Vacances, amb Gerard Domènech Badia. Ell és tècnic especialista operador de control de bombers, per tant, TEOC. Què tal? Molt bon dia, Gerard, benvingut.
Bon dia, Pep, gràcies.
I creiem perquè són dies complicats, la setmana passada amb els aiguats, vull dir que són dies de molta feina, no? L'agost generalment és un mes, no? No només l'agost, eh?
Sí, hem tingut un estiu bastant complicat, amb molta feina, i aquesta última setmana, bueno, com veu dit, dilluns vam tenir aquests aiguats, que van agafar una mica per sorpresa, perquè no s'esperava la dimensió. De fet, la sala tampoc estava sobredimensionada adequadament, i bé, ahir mateix, fins a la tarda, encara vam estar atenent serveis 3 o 4 dies després, de vidres trencats, d'arbres caiguts, de gent que tenia problemes amb baixos inundats, i així, sí, sí.
Explica'ns què és exactament un TEOC, com tu, i quin paper té dins d'això, d'aquest dispositiu de bombers de la Generalitat, què feu?
Bé, els TEOC som el nexe d'unió entre la ciutadania, el cos de bombers i la resta d'agències. Nosaltres, quan una persona, un ciutadà, truca al 112 i és un servei de bombers, ens passa la trucada a nosaltres. Llavors nosaltres el que fem és gestionar tota l'emergència. Ens quedem amb aquesta persona al telèfon, li donem els consells de seguretat que calgui, per exemple, si hi ha un foc d'habitatge, que surti, que es confini, depenent de la situació. Si estigués atrapada en un cotxe en un aiguat, també li donaríem les indicacions, no?, corresponents. I si convé, ens quedem amb ella fins que arriben els recursos de bombers. Això en cas òptim que puguem permetre'ns el temps d'estar amb ella, doncs, aquests 10-15 minuts al telèfon. Llavors, un cop hem parat amb l'alerta, activem els recursos de bombers i els guiem fins a l'emergència, dimensionem segons digui el cap de guàrdia, els recursos, i parlem amb la resta d'agències, parlem amb els Mossos, amb el SEM, amb Protecció Civil, Salvament Marítim, qui sigui, policies locals, guàrdies urbanes, per gestionar i tenir més informació i fer el seguiment del servei.
Una feina important, per tant, perquè pot determinar, no?, condicionar el que ve després, no?, que és l'atenció a les persones que pateixen l'emergència, no?
Sí, sí, efectivament. Si no som capaços de fer les trucades pertinents o de gestionar la informació, doncs perquè estem saturats o perquè no... Clar, cada trucada té un temps i si tenim simultaneïtat de serveis, doncs sempre és més complicat. No podem rebre tota la informació. És diferent saber que s'està cremant una cuina a que s'està cremant tot un pis, o si és només un contenidor o són cinc i els arbres al voltant, o ben bé què està passant. Moltes vegades no tenim tota la informació i si no podem fer el resto de trucades, parlar amb les agències, doncs a vegades hi ha informació que fins que no arriben els bombers a lloc no podem saber.
Quantes persones treballeu ara actualment com a TEOC? I que entenc que són les dues sales de coordinació d'emergències que hi ha a Catalunya, una aquí i l'altra a Barcelona, no?
Bé, no, de fet som set sales de control.
Set.
O sigui, som sis regions d'emergències. A Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre ho portem una sola sala de control, aquí al 112 de Reus. Llavors tenim sala de control Lleida, Metropolitanes Nord i Sud, CES Catalunya Central i Girona. I a més hi ha la sala central, o sigui, en total 7 sales, i som 170-171 operadors, més o menys.
Déu-n'hi-do. I una feina poc coneguda, perquè de fet molta gent no sap ni que existíeu, els TEOC. Una feina molt desconeguda, deixa'm-ho dir. El govern està desenvolupant nous processos d'accés i d'estabilització de places de les vostres, de TEOC. Com està afectant això als que hi treballeu ja actualment? Els que sou aquests 100 i els que treballeu actualment, com afecta això? O com pot afectar?
Però de moment he de dir que està afectant poc perquè no s'està implementant. Es va crear l'escala de suport l'any passat al Parlament, és a dir, nosaltres som personal laboral i estem adscrits al Departament d'Interior, i l'any passat es va fer una modificació de la llei de bombers creant tota aquesta escala que ens hauria d'incloure dintre de l'estructura orgànica del cos de bombers. De moment això, un any després, no hem vist cap diferència. Després, he de dir que l'última oposició per fer-nos personal laboral fix va ser fa 17 anys, i ara la que tenim en marxa ara mateix, que va sortir també l'any passat, porta des de l'abril l'aturada, i també l'últim concurs de trasllats, si no m'equivoco, l'últim que és efectiu és de fa 15 anys també. N'hi ha un de fa 3 o 4 anys que està aturat també ara mateix. O sigui que realment aquestes places noves ens anirien molt bé per estabilitzar, per augmentar personal a les sales, però de moment no veiem gaire efecte.
Hi ha neguit o preocupació per aquest procés a part dels teus, o possibles cessaments, per exemple, o no?
Sí, això és el que més ens preocupa. Ara mateix a borsa, sobretot. Ara mateix per l'aplicació d'aquesta llei de la temporalitat, no? El personal que portem més de 3 anys treballant sense ser fix, perquè funcionem amb borses de feina, no? Tenim un personal que és ara mateix a Tarragona és la minoria de la sala, és personal fix, i la majoria som gent que estem amb una borsa de feina, i tenim companys que jo porto 5 anys, per exemple, però tenim companys que porten 8 i 9 anys estan en borsa de feina sense tenir una plaça fixa. Llavors, tota aquesta gent que, si no m'equivoco, a Tarragona som unes 18 persones que portem més de 3 anys treballats i no són fixos, ens faran fora quan se'ns acabi el contracte actual durant 6 mesos, en el que entenem nosaltres que és una interpretació restrictiva d'aquesta llei.
Clar, parles de companys aquí a Tarragona, però entenc que també les altres sales deu ser una situació més o menys similar a les altres sales de control.
Sí, les altres sales també tenen companys amb aquesta situació. El que passa és que per situacions personals o la idiosincràsia de la sala de Tarragona som la que tenim més gent en aquesta situació. Sí.
Què demanaríeu, Gerard, a l'administració perquè no es perdi l'experiència de professionals com tu, no? Que tenien l'experiència adquirida i que, per tant, i que fa anys que treballeu a les sales. Què demanaríeu? Què demaneu, vaja?
Bé, el que demanem és que s'aturin aquests acomiadaments, que es busqui la forma de que no ens facin fora. Ens diuen que no hi ha massa opció, que això és així, que no hi ha altra manera, però nosaltres creiem que amb el nostre règim, que no som tampoc interins, som personal laboral eventual, que anem fent baixes, anem fent aquest tipus de contractes, no entraríem dintre aquest règim, i que es busqués la manera de que això no passi. Que el que ens pot passar és que perdem molta experiència i que ens trobem un dia a la sala dos o tres operadors que siguin nous i que no siguin capaços d'atendre les dificultats d'un dia a dia.
Clar, perquè aquí ja entenc una formació específica vostra, que heu de saber, clar, de molts temes diferents, eh? Però que l'experiència és un grau en aquest cas, perquè clar, haver viscut ja una emergència, i aquí hem tingut algunes de greus, no? Això és veterania, no? Això és experiència, no?
Sí, la primera, per molt que t'hagin fet una formació, que ens la fan a l'Institut de Seguretat Pública, moltes vegades insuficient, però cada vegada, els últims anys una mica millor de la que havia sigut antigament, et fan una formació, però llavors tu tens un procés d'adaptació. Llavors tu estàs en una borsa de feina i has fet la formació, m'ho invento, a l'abril. I imagina't que et truquen per treballar a l'agost, que és quan falta una persona. Tu fa 5 mesos que vas rebre la formació i arribes aquell dia a sala. En teoria t'han de ficar una persona que t'acompanyi, t'acompanya una guàrdia o dues. Després ja vas... Si és que has tingut aquesta persona, perquè això també es cobreix amb hores extres, amb bona voluntat. I després ja estàs al teu compte. I com a qualsevol feina, evidentment, la persona nova doncs té més mancances, i és normal, tots passem per aquest procés, i fins que no has passat diverses setmanes, diversos mesos, no comença a dir, vale, ara ja puc portar els serveis sense massa ajuda, no?, externa, que tot i així sempre tenim dubtes, i jo quan estic a sala amb un veterano pues sempre els hi pregunto coses, perquè sempre saben més que jo.
Parlem amb Gerard Domènech, tècnic especialista operador de control de bombers, TEOC. Per tant, és una especialitat dins del cos, i parlem des d'un territori, avui aquest entrevista de Tarragona per tot Catalunya, però que podria ser, és un territori que és Plaseqta, per tant aquí hi ha una especificat. Aquí hi ha unes característiques específiques, que són el Pla d'Emergència Exterior de les Químiques de Tarragona, per tant, això és una formació a banda, no entenc? És a dir, una experiència a banda, no?
Sí, que... Clar, el que passa amb aquest... Amb tot el polígon químic i tot el que tenim aquí al Camp de Tarragona, en altres sí que ens fan aquesta formació, cada any, cada dos, anem repassant certes coses, però... no hi ha accidents forts d'una manera regular. No? Hi ha petits incidents que conjuntament amb el CECAT doncs, portem, i la majoria de coses no van a més, però quan va passar el tema d'Iquoxe, per exemple, a la sala de Tarragona eren tres persones, i si no m'equivoco, una d'elles era nova. Llavors, clar, tres persones gestionant un incident com el d'Iquoxe és molt complicat. I he de dir que 3 és el mínim de personal que hi ha a les nits, a la majoria de sales. Algunes són 2, però la majoria són 3 persones de nit. I aquesta també és una de les demandes que fem, que s'augmenti el mínim personal, que ara mateix és 4 de dia i 3 de nit.
Ja per acabar, Gerard, algun desig de cara al col·lectiu, de cara a aquests propers mesos?
Home, doncs ara, com sabeu, estem de reivindicacions, i volem... Hem aprovat diverses mesures per intentar fer pressió, no? Una que hem aprovat és deixar de fer hores extres a les sales, que es deixin de cobrir les mancances estructurals amb extres i amb el nostre temps. Farem una manifestació el 18 de setembre, juntament amb la resta de bombers, ens sumarem a aquesta manifestació. I també quan estem sota mínims, com fa la meva, fa 2 guàrdies que ens vam estar sota mínims, doncs, aquest estiu tant la Metropolitana Nord com Sud s'han trobat amb estar dies sencers sota mínims, inclús s'han hagut de tancar alguna vegada les sales, s'envien cartes als ajuntaments perquè siguin conscients d'això, i amb tot això estem intentant fer pressió per diverses coses. Una, que es faci efectiva l'escala de suport que es va aprovar l'any passat. L'altre és que s'aturin els acomiadaments. Això és un desig que estaria molt bé que passés, que s'aturin els acomiadaments, i que resolguin els processos de personal, perquè creiem que tot va de la mateixa, no? Va del mateix, que ens estan fent fora sense haver resolt processos d'oposició, per tant no ens han donat l'opció de ser fixes, i sense haver-nos donat l'opció de ser fixes ens diuen que portem massa temps siguent temporals, no?, pervertint aquesta llei de la temporalitat. Sí, així que el nostre desig és que i que amb tot això també s'aconsegueixi augmentar el personal i tenir millors eines per atendre els serveis.
Gerard Domènech, gràcies per acompanyar-nos, tècnic especialista en operador de control de bombers. Gràcies i sort, que acabi bé la campanya.
Moltes gràcies.
És la realitat, Núria, dels sí. TEOC, dels tècnics especialistes operadors de control de bombers, que avui hem volgut conèixer aquí a l'Obert per Vacances.
Moltes gràcies per aquesta entrevista, Josep Sunyer, el company de Tarragona Ràdio. L'entrevista amb què encetàvem a l'Obert per Vacances, però el programa que segueix endavant, ara amb connexió amb Ona la Torre, de fet amb una d'aquestes píndoles que ens envien cada setmana i que es diu Territori Lectura. És la darrera, el darrer lliurament avui, i a poc aquesta setmana anem acomiadant els nostres podcasts, i les nostres seccions de col·laboració, però ho fem ben amunt, avui parlant sobre llibres de cuina.
Territori Lectura. Territori Lectura.
Això és
Territori Lectura.
Mònica Socies.
Avui us proposem llegir i cuinar. Però no patiu, els que sou de gaudir l'estiu a taula parada també tindreu una recomanació. Receptes fresques, connotacions culturals i restaurants amb segell català són els protagonistes de la secció d'avui. Amants de la gastronomia i la literatura, pareu bé les orelles.
Seguríssim.
Territori Lectura.
Obrim les pàgines de Pa, formatge, folklore i la terra que els va fer, de Carlota de Otto, publicat per Sidillà, on, entre els forats de l'emmental i la recepta de formatge de pastor de Xantrea, hi trobem el mató, la coca de Sant Joan i el pa negre. Sí, el que ens recorda a la postguerra.
Durant la postguerra espanyola, el règim franquista controlava el blat fixant preus i distribució. Com que no hi havia prou cereal, la farina s'estirava amb faves, patates, cigrons, aglans, garrofa, castanyes, que acabaven fent pans foscos, que es van tornar un símbol de l'escassetat i la gana. Durant la Segona Guerra Mundial, a la Gran Bretanya es va comercialitzar el National Loaf, un pa que, com que era fet amb farina 100% integral, no desaprofitava cap part del cereal, qual van enriquir amb calci i vitamines afegides. Es rumorejava que s'havia de sucar en aigua per poder empassar-se'l.
Al llibre hi trobareu la versió de l'autora amb un pa semi-integral amb farina de castanya. També la recepta del mató, per si us atreviu, i la de la coca de Sant Joan, un clàssic que no pot faltar a taula la nit de la revetlla. I amb ella ens n'anem a l'1 de juliol de 1936, abans no esclatés la Guerra Civil. La revista publicava aquest text.
Durant aquestes nits de fograves i de revetlla, amb el pretext de la coca, la jovenalla ha fet les bromes més descordades sota els pins del Tibidabo i Vallvidrera i les ombres plenes de complicitat de les mates de Montjuïc, i entre tall i tall de coca s'han sentit xisclos i rialles de tots els tons i per a tots els gustos. No és pas això. La coca és una llaminadura austera, com gairebé totes les llaminadures del país, i el sortir de nits no li escau pas gaire.
Amb les il·lustracions d'Eva Creboleda i moltes fotografies, hi trobareu una bona guia per iniciar-vos en l'art de fer pa i formatge a casa, un tàndem que al llarg de la història ha anat consolidant el seu maridatge. Si us hi voleu posar de valent, la mateixa editorial, Sidillà, ha publicat un treball d'orfebreria de Vicent Marquès, Història de la cuina catalana i occitana. 8 volums que guarden 40 anys de recerca i moltíssimes hores entre fogons. Si sou amants de la bona taula i un bon vi, Jessamí Caramés i Javier Campo us esperen al seu llibre Catalunya a la copa i al plat, publicat per Cossetània, amb el pròleg de Carme Ruscalleda.
L'índex està ordenat a partir de 9 zones del país, definides amb l'objectiu d'emparellar les receptes de la Jessamí i les begudes que ens proposa el Javier. Com ells, penso que un plat ben cuinat, un plat on es pot expressar la tradició catalana, o un plat de nou concepte culinari, quan el gaudim amb una beguda que hi fa bona parella, porta un plaer gastronòmic més llarg i més profund.
Des de l'Alt Pirineu, amb el seu pastís de formatge i bolets acompanyat d'un vi dolç elaborat amb les varietats Semillon i Sauvignon Blanc. Fins a les Terres de l'Ebre, amb un arròs de tudó i anguila fumada, maridat amb un sake meravellós elaborat amb arròs d'altaic ecològic, lleugerament fred i en copa de vi per gaudir de tots els matisos. No ens hem oblidat dels oients que voleu trobar la taula parada. Per a vosaltres, Cossetània ha publicat Via Augusta, els millors restaurants de cuina catalana 2025-2026, amb tres símbols: nova cuina catalana, cuina tradicional catalana i cuina tradicional popular catalana. Una guia que reivindica la cuina catalana en totes les seves versions i que us portarà a les quatre províncies. El problema? No sabreu per on començar. El consell? Practiqueu el turisme gastronòmic. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
Ai, que ens costarà passar sense els podcasts, eh? Durant aquest tardor-hivern d'Ona la Torre, aquest Territori Lectura. Però sempre tots els programes, penseu, tots els oberts per vacances, els tenim disponibles pel món mundial, per aquest món d'internet que és tan ampli, a la web de Tarragona Ràdio i a moltes altres webs de ràdios, de les vostres ràdios locals, segur. Per tant, podeu repescar, tornar a escoltar, descarregar-vos i posar-vos els quan sigui aquestes recomanacions literàries per si mai us falta lectura. Doncs vinga, seguim endavant, el Josep Maria, la Mònica, que ja se'ns queden enrere. Els agraïm moltíssim la feina i les recomanacions que ens han fet durant tot aquest estiu, i el programa ha d'anar avançant. Saludem ara l'Arnau Vilà des d'Emunt Sintonia i anem a entrevista. Una entrevista abans de tancar l'hora que ens farà viatjar fins a la Noguera, concretament al municipi d'Albesa, per viure la mítica cursa de la Cordera. Diuen que és la més antiga de Catalunya. No és una cursa qualsevol, amb més de 400 anys de trajectòria. La més antiga, la més popular de tot Catalunya. Una prova que va néixer al segle XVI i que avui combina passió pel running, però també la identitat de tot un poble sencer, d'Albesa. Ara sí, connectem amb l'Arnau Vilà d'Emunt. Arnau, bon dia.
Bon dia, Núria.
Clar, se'ns fa estrany, no? Vas dir, hem de parlar d'una cursa, hem de fer una entrevista d'una cursa. Home, de curses hi ha moltes a Catalunya, però aquesta, sens dubte, és especial, no?
Correcte, aquesta és especial ja per la tradició, per la història i com anirem al llarg d'aquests minuts amb la Núria Forns, que és l'organitzadora amb la que parlarem. És això, no? És una tradició històrica que el seu nom, doncs, és de bé, diguéssim, la gràcia històrica de la cursa, que segurament, doncs, anys enrere, i ja et dic jo, que el premi era molt més valiós i molt més preuat que una medalla o un simple rècord. I ho parlarem, com dic, amb la Núria Forns, avui envoltat de dos Núries, Núria Cartanyà. Dono pas a això, si ja...
Quina sort que tens, Anna!
I tant! Dono pas a la Núria Forns, organitzadora, Núria, que ja la tinc aquí. Benvinguda a l'Obert per Vacances i bon dia!
Hola, bon dia a tothom!
Primer de tot, Núria, et pregunto ràpidament perquè feguis una explicació, no, a tota la gent de l'Obert per Vacances, a tota Catalunya, que és la Cordera, aquesta mítica cursa d'Albesa.
Bueno, a veure, la nostra cursa, ¿vale?, el que és la cursa de la Cordera, és molt significativa, no? Perquè no és només una prova esportiva, com heu dit vosaltres abans, no? Sinó que té una continuïtat d'una tradició festiva i social de més de 4 segles d'història. Està documentada a Albesa des de l'any 1590 en un procés conservat, no? Bueno, va ser un procés judicial que va tindre en aquella època, en aquella cursa, i l'arxiu es conserva la Corona d'Aragó. La documentació ja parla d'una tradició consolidada, de manera que probablement és anterior a aquesta data. Per tant, és per això que diem que és la cursa més antiga registrada a Catalunya.
Digues, Núria, perdona.
Originàriament aquesta cursa era popular entre els joves del poble i demostrava la força i la velocitat i la resistència que generava aquesta forta rivalitat entre els joves d'Albesa i els pobles veïns.
El que sí que anem a saber és això, no? Al final era, a part d'una tradició de demostrar el poder territorial, també segurament per a la persona guanyadora, diguéssim, que li podia donar un any o uns mesos de bones èpoques, perquè ara anem a parlar, Núria, del nom, d'on ve la cordera relacionada amb el premi que es donava. Potser els oients ja s'estan fent una idea, però anem a explicar, no?, d'on ve el nom i com és aquest premi tan preuat que era antigament.
Clar, bueno, sempre dèiem que la cordera al final és un corder, no? Era molt més que un premi. És, primer, a part de que dona el nom a la cursa, no? Històricament representava el valor material i social de la victòria. El corredor tenia un any de prestigi, vull dir, fins i tot se deia en uns documents que es van fer més tard que podien setar fins i tot el ball de la festa major. Mm-hmm. La cordera sempre sabia, el que és la cursa de la cordera, sempre sabia es correia per la festa major, per la festa de Sant Roc. Vale? Era com una activitat inclosa dintre dels actes de la festa major i fins al 2011... va ser així, no? És en l'actualitat que s'ha modificat la data, que després, si voleu, ja també ho podem parlar.
Sí?
En aquella època, en la societat rural, un animal com una cordera era un bé útil i valuós. Guanyar significava, per tant, obtenir un premi tangible, no? Però també era un prestigi, un reconeixement, un honor davant de tota la comunitat. I llavors, en què antigament es donava un corder viu. Ara aquests anys, des del partir del 2012-2013, el que fem és donar un corder preparat per cuinar, tenint també pues, aquest vincle, no?, amb la tradició original.
Fantàstic, no? A més...
Jo crec que sí.
No, simplement em fa gràcia això que expliques, no?, que al final doncs, ara ja es dona per cuinar, ara ha perdut una mica el valor que tenia antigament, però m'agrada això, no?, que seguim mantenint la tradició i escolta, que almenys personalment a mi el corder així a la brasa m'encanta, vull dir que segurament el que és l'esport no se'm dona tan bé, però segurament tindria un esperó per a córrer una mica més ràpid la cordera.
No, i a més també com som un poble bastant arraigat, no? Vull dir, bastant, som molt nostres, vull dir, això és el que es diu sempre, no? Albesa, som un poble que, pues, que ens apreciem molt als veïns i som molt nosaltres, pues, què volem? Pues, que volem que guanyi un corredor local, no? I com que, pues, bueno, actualment pues, això és difícil, pues, el que fem és donar un corder al primer de fora i un corder al primer local, al primer noi i a la primera noia local i un corder al primer noi i a la primera noia de fora. Així ens assegurem que el del poble també té corder.
Clar, magnífic. Almenys que se'n quedi un al poble, que se'n quedi...
Almenys, un al poble.
Això sí... volia tractar el tema de la cordera en general, perquè no és només una cursa amb la del corder, sinó que hi ha diferents modalitats. És més, hi ha exercici per a totes les edats, tinc entès, vull dir, moltes proves, sí. Caminades, diferents recorreguts, diferents edats. Pots explicar-nos breument això, que et vaig a dir també, és aquest diumenge 6 al municipi de la Noguera d'Albesa. Ara, Núria, doncs repassa'ns una mica les proves.
Vale, bé, és aquest diumenge, a les 7:30 obrim les taules dels dorsals i l'entrega de les bosses als corredors. Ho dic, aquest horari el dic perquè qui no s'hagi pogut apuntar encara, que hi ha temps fins aquesta setmana per apuntar-se, també ho podeu fer el dia de la cursa. Vale? És una cursa que engeguem amb la cursa de 10 quilòmetres i de 5, simultàniament, hi ha dos recorreguts, i després ja més tard comença la caminata, que és la de 5 quilòmetres. Després, a partir de les 11 del matí, fem les curses infantils, que és comencem per la segona categoria de 12 a 15 anys, que corren un quilòmetre, i la tercera categoria, la segona categoria de 12 a 15 anys, que corren 2 quilòmetres, i la tercera categoria de 10 i 11 anys, que corren 1 quilòmetre. Després, a partir d'aquí, ja venen totes les curses infantils, des del 2000... fins al 2026, els nascuts aquest any, fins i tot poden
córrer. Correcte. Això m'han explicat, Núria, que al final hi corren els nounats i tot, acompanyat dels seus pares, de 2, 3, 4 anys.
Hi ha curses de cotxets que a vegades és on hi ha la més rivalitat que fins i tot a les anteriors. Sí, sí.
Ostres, brutal. Dic, hi ha hagut així algun avançament, alguna anècdota a la cursa dels cotxets? Vull dir...
Bueno, hi ha hagut una mica de tot, eh? Sí, la veritat és que a vegades els pares també són molt... A veure, també volem guanyar.
Clar,
sí.
Estaran els pares a Obesa dient anem a comprar un cotxet aerodinàmic que hem de guanyar la cordera. Vull dir, se té tot en compte. Una altra pregunta que et volia fer, Núria, és en clau a organització. Al final tu ets membre de l'organització. Dic, com afronteu els dies previs? Com viviu aquests últims dies? Com és l'organització? El fer el recorregut? Dic, sempre teniu el mateix? Aneu allí amb un metre o amb un cotxe a buscar el recorregut? Dic, com és l'organització que està vessant?
Sí, bueno, en principi ara estem ja a la recta final. La veritat és que som tres entitats que col·laborem conjuntament, junt amb l'Ajuntament. Són l'AFA de l'Escola Albert, l'AFA de la Llar d'Infants del Pometes i el grup excursionista del GEA, que som nosaltres, i junt amb l'Ajuntament. Llavors, el que fem aquests dies és recórrer el recorregut de la caminata de 5 i la cursa de 5, que és la mateix recorregut, i la de 10. Normalment la de 10 quilòmetres ja és un circuit marcat que queda marcat tot l'any, però aquests dies, pues clar, és lo bo d'aquesta cursa, que també voldria animar a tothom perquè s'apuntés, és que tenim trams de riu, trams de segle, trams de dintre el poble, pujades, baixades, no molt, eh? No hi ha un desnivell elevat. Però, clar, que pues, dues setmanes abans de la cursa, pues clar, s'ha d'esporgar totes les rames del riu, s'ha de marcar tots els camins que passen per dins de trossos, bueno, s'ha de vigilar molt bé tot com quede i anar col·locant a tots els col·laboradors, que aquest any hem aconseguit quasi bé 100 col·laboradors, són veïns del poble, que no, molts dels veïns voluntaris que no formen cap de, bueno, entitats pues, com la Llar de Jubilats, ara me'n deixaria molts, els grallers, els gegants... Vale, són diferents col·laboradors que formen part de diferents entitats del poble que estan en diferents punts de controls de la cursa.
Doncs mira, crec que amb això podem ja més o menys fer-nos una ubicació del que és a la cordera. Núria Forns, sí. Moltes gràcies per explicar-ho arreu de Catalunya, per explicar-ho a l'Obert, i Núria Cartanyà, crec que més o menys doncs, ens hem pogut fer una idea de la tradició i de la història, no? Perquè de curses n'hi ha molt, però hi ha moltes, sí. Però sobretot amb aquesta tradició que pel que sabem, doncs encara tenim corda.
Molt bé, doncs agraïm a la Núria Forns. Moltíssimes gràcies, Núria, que vagi molt bé la cursa.
Merci, gràcies.
Una abraçada.
A vosaltres.
I gràcies també a l'Arnau Vilà des d'Emunt per aquesta entrevista tan xula. Gràcies, Arnau.
A vosaltres.
3 minutets i mig i arribarem al punt de les 10. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances a partir de les 10 i 3, més o menys, i tornem.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Proximitat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Setembre, melangia... ...en xarxa.